Avui, al capdavant d'aquestes estrenes, d'aquesta estoneta dedicada al cinema, tenim doblet, tenim el Miquel Felipe, com sempre, però també ens acompanya al telèfon la Lídia Oñate, tots dos de Cineclub Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Lídia, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. La Lídia ens acompanya perquè ve amb un regal sota el braç, i és que Cineclub Vilafranca engega avui una campanya de Nadal amb descomptes pensada bàsicament per les famílies, oi?
Exacte. És a dir, nosaltres som molt conscients de que tenim dos grans públics, no? Un és el familiar, que ara per dates nadalenques és molt important que sàpiguen que tenen aquí entreteniment assegurat, i l'altre, evidentment, és el dels cinèfils, que tot l'any tenen ofertes amb dos dels públics. Però en especial aquest Nadal, doncs, volem reforçar la nostra política de descomptes i hem preparat diversos packs, paquets familiars amb descomptes que poden arribar fins als 9 euros i tindran, a més de la pel·lícula, crispetes i begudes. És a dir, que puguin passar tota la família una tarda genial de cinema.
Uns packs familiars, una proposta que coincideix amb estrenes molt potents que ho fan encara més llaminer.
Exacte, aquest any tenim tres grans títols. El primer d'ells, Platform, Zootropolis 2. Si la recordeu, la primera part va comptar amb cançó original de la Shakira, que aquest any també revalida, i és una pel·lícula que no només està pensada per als més menuts, sinó que també els adults es podran passar-s'ho bé, perquè són pel·lícules de la factoria Disney que justament el que busquen és que puguin agradar a tota la família, no? Després seguirem amb Wicked, que volem assegurar a tothom que arribarà, trigarà unes setmanes, però arribarà al desembre. Wicked 2, la segona part. I després Avatar 3, que el James Cameron seguirà fent avatars, encara n'hi ha una més per venir. Llavors aquest any justament estrenarem la tercera part, que és Fuego y Ceniza. I arribarà el 19 de desembre.
De paquets familiars n'heu fet uns quants ja per triar i remenar, oi?
Exacte. El que hem volgut és pensar en tot tipus de models familiars, no? És a dir, que si només es pot escapar, per exemple, un pare o una mare amb els dos fills, doncs que pugui tenir un paquet. Que ve un pare i una mare, doncs també. Després, que si es volen ajuntar els cosins, veuran moltes opcions. És a dir, hem intentat pensar en tot tipus de famílies i problemàtic, bueno, problemàtiques tampoc, no? Però que a vegades dius, ostres, és que aquest paquet no em convenç, doncs no pateixin, que hi ha 6 tipus.
I també premieu els socis, també teniu una promoció per ells.
Aquest any seguim potenciant justament aquesta opció de que intentem que el que ja és soci, que es converteixi en un pas més, no?, en un ambaixador de l'entitat, i que també tingui un premi. És a dir, que si recomana a algú del seu voltant que li pugui interessar fer-se soci, perquè recordem, per 16 euros i mig tens 8 pel·lícules com a mínim al mes, que això està superbé. És a dir, crec que em sembla que no hi ha cap altra entitat que ofereixi això a tot Catalunya o al país tal. Doncs això, que si porten un soci, doncs tindran un mes gratuït.
Lídia, gràcies per acompanyar-nos avui. T'esperem la setmana vinent aquí a l'estudi, a Ràdio Vilafranca.
Sí, gràcies, i disculpeu que avui només em pugui connectar per telèfon.
Gràcies, una abraçada. Adéu-siau.
Una abraçada, adéu.
Adéu.
Miquel, aquest cap de setmana és una passada la d'estrenes potents que s'ajunten.
Sí, arriben un munt d'estrenes potents, potser en previsió del Pont de la Constitució, que bueno, són dies que també per festiu s'obren els cinemes. Nosaltres obrirem el dia 8, que és dilluns, també obrirem. Farem 10 sessions al Kubrick en total, o potser més de 10, ja ho veurem. I a les sales d'ací obrirem també especialment per poder continuar fent cinema el dia 8, que serà festiu. Vull dir que suposo que en previsió d'això arriba tota la traca justament avui.
Entrem en matèria perquè, com deia el Miquel, hi ha molta traca, i comencem justament amb una de les propostes familiars que destacava la Lídia.
Sí, Zootropolis 2.
En la policía de Zootropolis el compañerismo es la base del éxito.
¡No, zanahorias! ¡Ah! ¡Me encanta!
¿Queréis empapelar a los malos?
¡Ay! ¡No me tires de la oreja! ¡Jamás tires de la oreja!
deja un conejo.
Trabajaréis en equipo siempre.
Déjalo. Vámonos.
Enfoca, ya está.
¡Es la pasma!
Tú.
¡Vámonos de aquí!
Bueno, lo hemos intentado.
Come on, get on up.
Dime una cosa. ¿Crees que hacemos buen equipo?
Por supuesto.
Me encantaría saber qué tendríamos que hacer para demostrárselo a los demás. Comprobamos el perímetro, husmeamos, no vemos nada y nos largamos.
Las serpientes llevan toda la vida sin poner un pie en Zootrópolis.
¡Hay una serpiente!
Què en diuen d'aquesta segona part?
Doncs que és estupenda, realment.
Que bé, que bé.
O sigui, té molt bones crítiques.
És que la primera va ser
molt bona. Sí, la primera va guanyar l'Òscar a millor pel·lícula d'animació en el seu dia. I aquesta seqüela arriba bastant tard, arriba gairebé una dècada després de la primera part. I bé, i ens retorna amb els dos protagonistes, la guineu Nick Wilde i la conilleta Judy Hopps, que són policies, en una nova història on un rèptil desconegut desembarca a Zootrópolis, la ciutat dels mamífers, i, bueno, i crea com una mena de caos. I, bueno, i aquests dos policies hauran d'investigar el cas unint forces, i serà el cas més complex i perillós al qual s'han enfrontat mai. Llavors, bueno, la primera, doncs, ja d'alguna manera sabia combinar bueno, la diversió i l'entreteniment familiar amb el que eren les reflexions més profundes, i aquesta, doncs, es veu que segueix l'estela del que va fer especial la primera part. Es veu que aquí el racisme i els prejudicis es mostren sense cap mena de manera completament clara.
I això li costa a Disney, està bé.
Sí, li costa a Disney perquè, bueno, perquè és el seu públic principal són les famílies, però, bueno, però aquí es veu que sap combinar un altre cop l'entreteniment familiar amb aquestes reflexions més profundes. I bé, i això, la seqüela segueix l'estela de la primera, s'expandeix la història i l'univers de la primera part, l'univers aquell ple de color i d'animals antropomòrfics tan especials de la primera part. Doncs, bueno, aquí s'afegeixen nous protagonistes, que són els rèptils. Bueno, el dolent, entre cometes, apareix, diguem, una serp injustament acusada d'haver comès un crim. I s'amplia, doncs, la ciutat, es veu amb una riquesa de detalls impressionant, combinant misteri, aventura i comèdia amb un ritme perfectament calibrat. Diuen que cada escena té un pes narratiu i emocional, i Cinemania deia que refina amb èxit els personatges, el món i la tesi de la pel·lícula original, i poques coses més li pots demanar amb una bona seqüela.
Seqüela fantàstica, aquesta de Zootrópolis. Més propostes.
Nuremberg.
Juez Jackson, han capturado vivo a Hermann Göring.
¿Qué van a hacer con él?
Se encuentra en una prisión militar secreta que alberga a los miembros que quedan del alto mando nazi.
¡Sí! ¡Heil!
No vuelva a hacer eso en mi cárcel.
Los gobiernos de Rusia, Francia, Gran Bretaña y el de Estados Unidos llevarán a esos hombres a juicio por sus vidas.
No se puede hacer. No hay una ley internacional en la que basar los cargos.
El mundo tiene que saber lo que hicieron esos hombres.
Doctor Kelly, la Comandancia Central le considera todo un figura de la psiquiatría. Ha venido aquí para examinar y asegurar la salud mental de los prisioneros. Al que más tendrá que vigilar es a Göring.
Hitler lo nombró su sucesor en el 39 y ostenta el rango militar alemán más alto de toda
la historia. Russell Crowe es Hermann Göring, el nazi jutjat al Tribunal de Nuremberg, i Rami Malek és el psiquiatre nord-americà que l'avalua abans que comenci el judici.
Sí, correcte. Aquesta pel·lícula s'estrena amb motiu dels 80 anys que fa ara mateix de l'inici dels judicis de Nuremberg. I ens trasllada als judicis celebrats fa 80 anys, on el psiquiatre estatunidenc Douglas Kelly, a qui dona vida Rami Malek, doncs és l'encarregat d'avaluar la salut mental dels presoners i determinar si són aptes per ser jutjats pels seus crims de guerra. I aquí, doncs, es veurà immers en una batalla d'enginy contra aquest Hermann Göring, que va ser la mà dreta de Hitler i un dels homes més temibles que es veu que ha vist mai al món. I bé, i en general, doncs, es veu que, bueno, es basa en un llibre d'un periodista estatunidenc que es diu Jekyll Hyde. El llibre es diu El nazi i el psiquiatre. I bé, i Kelly, doncs, va estar durant 9 mesos avaluant la salut dels presoners i va determinar, doncs, que eren perfectament aptes per ser jutjats pels seus crims, perquè ni estaven bojos ni eren simples titelles. Llavors és una pel·lícula que diuen que aporta una nova perspectiva sobre el que van ser els judicis de Nuremberg, i en gran part ho fa gràcies al seu repartiment. el repartiment és excepcional, sobretot Rami Malek i Russell Crowe, però també es veu que la coral integrada per noms com Richard E. Grant, Leo Budal o Michael Shannon, sobretot es destaca el paper de Leo Budal, que interpreta amb el traductor, i es veu que no podem apartar la mirada d'ell, doncs contribueixen a donar-li una perspectiva nova a aquesta història que ja hem vist moltes vegades. Es comentava sobretot que era impossible establir paral·lelismes amb el clàssic de Hollywood Vencedores o Vencidos de Stanley Kramer, però també amb els múltiples documentals que s'han fet o les imatges que es van gravar dels judicis. Per tant, una proposta doncs això, que porta una mica més, bueno, una nova visió d'una història que ja ens han explicat diverses vegades també en el cinema.
I anem d'estrena en estrena.
Sí, Flores para Antonio.
Estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Tú no tienes ningún recuerdo.
Hola.
De ese día, ¿no?
Hola.
Yo no tuve despedida, no fui al funeral, ¿no?
Ya.
Hasta Antonio es Antonio Flores y qui parla, la seva filla Alba. És una pel·lícula mig documental, oi?
És documental, de fet.
Totalment.
Sí, sí. O sigui, Saki La Cuesta és un director que ja ha cultivat el documental, La Leyenda del Tiempo, la seqüela de La Leyenda del Tiempo, que és Entre dos aguas, i, òbviament, també ha fet ficció, Segundo Premio, l'any passat, sí, Un any o una noche, amb Nahuel Pérez Vizcayart i Noemí Merlant, sobre els atemptats de la sala Bataclan. I aquí, doncs bé, es proposa fer una pel·lícula sobre una filla que busca la veritat sobre qui va ser el seu pare, un músic llegendari que va morir quan ella tenia 8 anys, el 1995. I bé, i ell és, el seu pare és Antonio Flores i ella és l'actriu Alba Flores, a qui coneixereu per La Casa de Papel, la Nairobi. I bé, i ella va deixar de cantar quan va perdre el seu pare i ara doncs es disposa a descobrir de veritat qui va ser aquell home, i per això doncs es decideix a preguntar a la seva família, a la seva mare Ana Villa i les seves tietes Rosario i Lolita Flores. I bé, i es veu que és una pel·lícula que està codirigida per Elena Molina, però en realitat es veu que el documental és pur i sec i La Cuesta pel que fa a llibertat en posada en escena, a l'estructura i al que passa dins de cada pla.
Ha disposat, afortunadament, de centenars d'hores de gravacions casolanes de la família, oi?
Sí, sí, correcte. O sigui, gravacions que tenia la seva filla amb el seu pare, doncs ha utilitzat el material com a part del documental. I bé, i es veu que, bueno, sempre es planteja d'alguna manera aquesta pel·lícula com una cerca, com una indagació que com més s'expandeix, més fons cal amb la protagonista, en Alba Flores, que ella es veu que a poc a poc va juntant els trossos del relat sobre la mort del seu pare, sobre les addiccions, perquè van morir per una combinació de, bueno, per una sobredosi provocada per les drogues i una combinació i barbitúrics receptats, si no recordo malament. I allò dins la seva família mai es va verbalitzar per protegir amb l'Alba, i aquí d'alguna manera doncs surt a la llum gràcies al testimoni doncs de les tietes i d'Ana Villa i de Lola Flores, que tot i
desvalar... La faraona també surt,
i de fet es veu que l'humor del documental justament ve de la seva mà, i d'alguna manera doncs podem entendre qui va ser el fill del Pescadilla i de Lola Flores.
I la perla, a banda d'aquests centenars d'hores de gravacions familiars, és que inclou també cançons, maquetes i dibuixos inèdits d'Antonio Flores. Tenim més estrenes.
La Voz de Hin.
Media Luna Roja Palestina, le atiende Omar. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Puedes decirme tu nombre completo?
Hola, mi nombre es Amada.
¿Con quién estabas en el coche?
Con Agnes. Tengo un nombre.
¿Hola?
Estoy esperando para saber a quién tenemos disponible.
Están a 8 minutos de allí. En 8 minutos pueden salvar a la niña.
Eran los mejores rescatadores. Los han matado.
La Voz de Hin, que se'n va endur el Lleó de Plata a Venècia, a la millor direcció.
Bueno, realment es va endur el Gran Premi del Jurat. La millor direcció va guanyar The Smashing Machine, que és una, una pel·lícula sobre un lluitador de lluita lliure.
Ui, quina liada. Però,
sí, sí. Bueno, va guanyar el Gran Premi del Jurat, va ser una decisió polèmica, ho vam comentar aquí, perquè
és veritat. El
director Alexander Payne li va voler donar el Lleó d'Or a l'última pel·lícula de Jim Jarmusch, i amb aquesta li va donar el segon premi, que era el Gran Premi del Jurat. A més, està seleccionada per Tunísia pels Oscars, que serà pràcticament segur una de les nominades. I va guanyar el Premi del Públic a Sant Sebastián amb la màxima puntuació històrica del festival. I bé, és una pel·lícula sobre que a començaments de gener del 2024 els voluntaris de la mitja lluna roja palestina reben una trucada d'emergència d'una nena de 6 anys que està atrapada en un cotxe sota foc a Gaza, suplicant que la rescatin.
La Hin, no?
Sí, la Hin Rajab. I mentre intenten mantenir-la en línia, doncs fan tot el possible per enviar-li una ambulància en una pel·lícula que fa servir els àudios reals de la nena assassinada per l'exèrcit israelià, la Hin Rajab.
Totes les veus són reals, no? Són trucades a la mitja lluna roja palestina.
Correcte, les trucades són completament reals i es combina doncs, amb una dramatització dels fets que s'estan narrant.
És dura.
Amb actors.
És molt dura.
És una pel·lícula molt dura, fins i tot planteja el dilema aquest moral de si és ètic utilitzar els àudios reals per narrar...
De persones que en la majoria van acabar morint.
Sí, sí. Es planteja si és ètic realment fer-ho servir, però a vegades, d'alguna manera, doncs, has de confrontar amb l'espectador i per confrontar l'espectador doncs, l'has de situar just davant de l'horror real.
The Times diu una cosa que trobo molt interessant. Líders i polítics mundials haurien de veure La Voz de Hin.
Sí, correcte, perquè tenim una distància que d'alguna manera també reflexa la pel·lícula respecte al que està passant a Palestina i, bueno, potser confrontant-nos directament amb l'horror ens conscienciarem més del genocidi que s'està cometent.
Hi ha una altra estrena que és tot un divertimento.
Blue Moon.
I need a drink. We write together for a quarter of a century, and the first show he writes with someone else is gonna be the biggest hit he ever had. Am I bitter,
Larry?
Yes.
For over 20 years, Hart and his partner Richard Rodgers created a string of hits.
I want 10 copies of that.
Write me. Diuen que Richard Linklater ha fet de nou una altra pel·li brillant amb
sí,
Blue Moon.
Sí. I tant. El director de la brillant Boyhood, una autèntica obra mestra, i aquella fantàstica trilogia que és Antes de l'amanecer, Antes de l'atardecer i Antes de l'anochecer, doncs està en ratxa perquè l'any passat va estrenar Hitman. Aquest any ha fet dues pel·lícules, aquesta i Nouvelle Vague, sobre el rodatge del final de l'escapada de Jean-Luc Godard. Aquesta Blue Moon, que ens ocupa ara, la va presentar al darrer festival de Berlín, on l'actor irlandès Andrew Scott es va endur l'Os de Plata a la millor interpretació de repartiment. I Nouvelle Vague la va presentar al Festival de Cannes i s'estrenarà el proper mes de gener aquí. I bé, i aquesta doncs bàsicament ens trasllada bueno, a la nit del 31 de març del 1943, on un lletrista que es diu Lawrence Hart bueno, s'enfronta a la seva danyada autoestima en un bar de Broadway, el Bar Sardi, mentre el seu antic company creatiu Richard Rodgers, amb qui havia escrit infinitat de cançons i lletres, doncs estrena el seu musical Oklahoma, molt conegut als Estats Units, tot un èxit dels musicals de Broadway. I bé, i abans que la pel·lícula té lloc en una sola nit, realment es veu que és molt dialogada, tot passa en un sol espai, pràcticament al Bar Sardi, i en una sola nit, i on el protagonista, que és alcohòlic, s'enfrontarà, doncs...
Ethan Hawke
interpreta justament el protagonista, Lawrence Hart, i Andrew Scott interpreta amb el seu antic col·laborador Richard Rodgers. Margaret Qualley sorgeix aquí com un intent d'interès amorós de Lawrence Hart que no s'acabarà de concretar pels seus fracassos. I en una pel·lícula que diuen que en unes altres mans hagués sigut un autèntic desastre, però és una pel·lícula de Richard Linklater i això ja és pràcticament una garantia, perquè pel tema podria haver sigut un tostón i es veu que al final acaba sent una cosa molt bona amb un gran Ethan Hawke.
Una delícia amb uns monòlegs a càrrec d'Ethan Hawke brillants. Tenim el blockbuster també del cap de setmana.
Sí, Puñales por la espalda, d'entre los muertos.
Usted era el único que estaba en el estrado con Monseñor cuando murió. Y es el único de esa iglesia que lo odiaba a muerte.
Hoy sí que le ha inspirado el espíritu.
Escúchame. ¿Qué coño ha pasado?
Todo el mundo cree que fui yo. Yo no lo maté.
Esto iba mucho más allá de una simple labor policial. Esto es
torna
algo que...
Torna Daniel Craig.
Sí, sí, correcte. Daniel Craig torna a encarnar el detectiu Benoit Blanc. La primera part de Punyades per l'espalda ja van dir que segurament podria donar peu a una saga en la línia d'Agatha Christie, perquè era qui volia fer-li un homenatge. I en aquest cas doncs, tenim una nova entrega d'aquest Benoit Blanc, que podria ser un nou Poirot perfectament. En un nou cas on s'uneix a un sacerdot per investigar un crim en una església d'un petit poble amb una fosca història, en una pel·lícula que es veu que ha aconseguit destilar el millor de les dues entregues anteriors i que novament torna a ser molt divertida, tot i que la saga ja ha trobat l'equilibri entre el més seriós i el més còmic, amb un repartiment excepcional. Aquí Andrew Scott apareix justament també, l'actor de Blue Moon. Apareix també Glenn Close, apareix també Josh O'Connor, apareix també Josh Brolin, vull dir que tenim un repartiment plegat d'estrelles de Hollywood i que millora encara més el plat respecte a les dues entregues anteriors, amb sorpreses i girs constants, personatges creïbles i carismàtics i un ritme incansable.
Més de dues hores de diversió recargolada. I l'última proposta d'avui.
Maricel.
Maricel ho ha patat al teatre i ara tenim la versió cinematogràfica.
Correcte, l'any passat, el 2024, es va estrenar es va tornar a estrenar, si no recordo malament, l'obra de teatre amb un nou repartiment, Alexia Pasqual i altres actors doncs, tornaven al Teatre Victòria i ara doncs, novament tenim aquesta obra de teatre que portada al cinema. És pràcticament l'obra de teatre filmada que es podrà veure en pantalla gran i la història que tots coneixem de l'amor entre una noia cristiana, blanca, i un dels corsaris, un dels moriscos condemnats a l'expulsió, Said. I bé, i doncs aquí es veu que manté perfectament el cor i l'esperit de l'obra original en la seva traslació al cinema i que la posada en escena és completament aclaparadora amb el creuament de mirades entre els protagonistes. Vull dir que realment, si ja val la pena veure Maricel al teatre, doncs encara val més la pena veure-la en pantalla gran.
Un minut per repassar la cartellera.
Sí, doncs bé, Zootropolis 2 ja la teniu al Kubrick a partir d'avui, dia 28 de novembre.
Inclosa el pack familiar, oi?
Sí, inclosa dintre del pack familiar. Nuremberg ja es podrà veure a les sales d'Asia a partir del proper divendres 5. Flores per Antonio també està confirmada ja al Kubrick a partir del dia 5. La Voz de Hint està confirmada ja també a partir del divendres que ve, dia 5, al Kubrick. Blue Moon es farà a les sales d'Asia de dijous-divendres. Encara està per determinar. Punyades per l'espalda d'Entre los Muertos es farà potser a les sales d'Asia de cap de setmana, encara està per concretar. I Maricel ja la teniu confirmada també a partir del divendres 5 al Kubrick. I res, us esperem avui a les 9 a les sales d'Asi, última sessió de Recién Nacides, dels Germans d'Ardent, millor guió al Festival de Cannes, en versió original. I després, al cap de setmana, us esperem amb la pel·lícula Los Colores del Tiempo, que us vaig comentar aquí fa unes setmanes, en versió original i doblada al castellà. I demà a les 5:30, sessió de Dones en Lluita, en col·laboració amb l'Ajuntament. I el dimecres, sessió d'Ernest Lluch, Lliure i Atrevit, a les 6 a les sales d'Asi, també. I al Kubrick, doncs, us esperem amb Zootropolis 2.
Gràcies, Miquel Felipe. Bon cap de setmana cinematogràfic.
Bon cap de setmana.